As a downtown fair singing out Proud Mary as she cruises Christopher Street. And some southern queen is acting loud and mean where the docks and the badlands meet. This Halloween is something to be sure.
I aquesta hora tenim amb nosaltres, passa pel Camalot, actriu calallenca, Clàudia Benito, integrant de la companyia del Teatre Lliure, que està representant encara Àngels Amèrica, el Teatre Lliure de Barcelona, última producció de la companyia, ara ens ho explicarà, i obra que demà ja acaba, així que volem saber com ha viscut i com està vivint aquest final de l'obra. Clàudia, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Com estàs, com està anant i com ha anat, sobretot, aquest Àngels Amèrica de Kushner, el llibre?
Bé, ha anat molt bé, vull dir, l'experiència sobretot ha sigut preciosa pel coneixement del text, de l'obra, treballar amb el David, que ha sigut un plaer, i molt bé, jo crec que la rebuda ha estat bona també, i això, un plaer enorme haver pogut fer aquesta producció, haver pogut estar en aquesta producció, la veritat.
És l'última producció de la companyia de Lliure, portes formant-ne part sí. 2 anys i mig, gairebé 3, s'acosta... Sí. Un canvi d'etapa, suposo, no, Clàudia?
Sí, una mica un canvi d'etapa, també un xoc amb la realitat, no? Perquè aquesta cosa de tenir una feina fixa en aquest món de la interpretació és bastant complicat. Aleshores, pues, també, pues, bueno, tornar a la vida real amb les produccions, càstings, etcètera, etcètera. Però bé, a veure què passa.
Escolta, de seguida en parlem d'aquest futur que se t'acosta abans, però recollim una mica també com ha anat aquest Àngels Amèrica al llibre.
Joe, t'agradaria anar a Washington i treballar al Departament de Justícia?
Perquè jo no vull viure a Washington. He sentit a la ràdio com es fa una mamada.
Què?
Ho vols provar?
El petó morat de l'Àngel de la mort. Vaig rebre la visita d'un àngel!
No va ser cap visita.
No era cap àngel!
Repartiment de luxe, Pere Arquillué, Vicky Peña, Òscar Rabadán i tota la companyia, ens ho deia la Clàudia també, direcció de David Selves. Suposo que això ha estat una masterclass.
Sí, sí. Primer de tot, sobretot per conèixer aquest text, perquè jo el coneixia de sentir el títol, però no l'havia llegit, és veritat, i tampoc havia vist la sèrie de HBO, que la recomano moltíssim, que és brutal. I ha sigut un gran descobriment fins al punt que jo considero que és una de les obres més impactants i més emocionants que he llegit a la meva vida. Vull dir que, no, que ara ja no està gaire temps, però jo trobo que s'hauria d'haver vist, tothom l'hauria d'haver vist, perquè és un clàssic contemporani necessari, realment.
La sinopsi se situa al 1985 a Amèrica, en un moment on Ronald Reagan és el president dels Estats Units i on es dona a conèixer àmpliament l'existència d'aquest virus del VIH que afecta i tant la sida doncs,
bueno, i que realment s'escampa com una epidèmia, no? Pràcticament, que això deia molt, és com una epidèmia bíblica. I llavors, clar, el text juga ja molt amb això, amb el virus de la sida com a epidèmia. Pràcticament, com a epidèmia bíblica, també hi ha l'aparició d'un àngel, vull dir que fa un joc una mica metafísic tota l'estona. I llavors hi ha el personatge que interpreta el Pedro Quilué, que és el Roy Cohn, que realment va existir, que era un advocat, que a més va ser el mentor del Donald Trump, que és qui està ara, justament, vull dir que és del 1985, però és molt vigent tot el que passa.
I tant, en aquest precisament 1 de desembre, dia mundial també de la sida, ens recordem de la malaltia, creus que aquest estigma que denuncia l'obra, creus que avui dia encara és present a la societat actual?
Sí, home, i tant. A nivell polític encara és present, i ho tenim claríssim amb el president que hi ha estat unit. A nivell de tot el tema de la sida, la gent es pensa que és una cosa que ha passat i no és veritat. L'altre dia vam amb el Clotet, que és el doctor...
El doctor Bonaventura Clotet, i tant.
Sí, vam fer una funció solidària i ell estava al capdavant, que era per la seva fundació, i ens va explicar que això, que no, que cada dia hi ha infectats de la sida, encara, i encara passa, i encara no està erradicat això. Sí que és veritat que està molt millor, que ja no és com era en el seu moment, i ja no vivim de la mateixa manera, sobretot les generacions més joves, però no, encara és present. I també en països subdesenvolupats, allà sí que ja és espectacular perquè no tenen els mitjans bueno, no tenen els mitjans mèdics que tenim aquí i per tant no es poden prendre una pastilla cada dia perquè vull dir que molts moren de la sida.
I tant, segueix sent una malaltia molt vigent. Ho comentàvem també fa una estona, les dades a Catalunya, 2 persones a diari s'infecten del virus del VIH, per tant, doncs, segueix present a la societat. Clàudia, et volia preguntar també, just al principi de presentar la representació, va haver-hi una mica de polèmica, aquest personatge de l'obra que és negre, però que l'adaptació del Selves no és. Com ho vau viure? Us va afectar una mica aquesta polèmica també al grup?
Nosaltres veníem una mica de polèmica en polèmica.
Sí,
perquè,
sí.
Clar, ja no ens ho podíem imaginar més. Vull dir que veníem de lo de la dimissió del Pasqual, de la companyia Pes, del personatge negre. No? Jo ho veia venir una mica, sincerament, perquè ja se sabia que bueno, no seria una decisió que agradaria a un col·lectiu i hi ha molta gent que no és d'aquest col·lectiu també, però la cosa va ser que l'audició de la companyia Llinda no es va presentar cap actor negre masculí, es van presentar 2 actrius negres femenines, però no masculí. Uh-huh. Llavors, a l'hora de formar aquesta companyia, es va formar pues, amb 4 nois i 4 nois catalans d'aquí. I llavors, el que va passar és que a l'hora de fer Àngels d'Amèrica, en el David se li va donar la companyia. I el David, doncs, vista la gent que tenia la companyia, va necessitar actors adults per fer els personatges adults, però pel que feia els de la nostra edat, doncs, li va donar en el Quim aquest personatge, bàsicament perquè no tingués un que pràcticament no parlava, no? I no anar a buscar algú de fora. Jo crec que entenc la decisió del David. Jo em sembla que el David ha sigut injustament maltractat, sincerament. Uh-huh. Però per altra banda, sí que crec que és veritat que no ens podem saltar uns passos, i això va dir l'altre dia el meu company, el Quim Ávila mateix, que ell ha estat molt cuidant molt tot això, que és veritat que per poder arribar a una igualtat real en el món de la interpretació, on nosaltres puguem fer papers d'un personatge de raça negra i la gent de raça negra pot fer papers de gent que en principi eren blancs, per arribar a aquest punt no ens podem saltar els passos. I realment si hi ha algun personatge que és de raça negra específicament en el text, s'hauria de fer obligatòriament per una persona de color, bàsicament perquè també no tenen les mateixes oportunitats potser que tenim nosaltres avui en dia. En qüestió de personatges, en qüestió de visibilitat, sobretot.
Sí.
Llavors, jo crec que és un avanç. Jo crec que tot aquest succeeix, a mi m'ha sabut molt de greu per la producció, per la vida també, però sí que és veritat que en aquest sentit fa avançar, perquè jo crec que difícilment tornarà a passar una cosa com aquesta. Vull dir, pues, endavant.
I tant. I si s'arriba ja per això, doncs, escolta, ja és força, ja és molt generar aquest debat i que no passi més.
També penso que és una cosa de la societat ha de canviar.
Sí,
no?
Sí,
vull
sí.
Dir, i molta més gent s'ha de dedicar, molta més gent s'ha de presentar els càstings sense la por de dir, ui, no, potser no m'agafen perquè soc de color, no? I dius, no, per favor, que al final es vagi en el talent interpretatiu i no en res més. No. Mm-hmm.
Parlem de tu també, Clàudia, perquè tu en aquesta obra fas més d'un personatge i això és una cosa que et diverteix o també té la seva dificultat de dir, ostres, tinc 3 personatges en una mateixa obra i ara qui? Ara sóc aquí, ara sóc allà.
Bé, no, és divertit perquè no te n'avorreixes de cap, bàsicament.
Sí, sí.
No, vull dir que normalment quan en tens un de poc, però sí que és veritat que hi ha uns canvis de roba bastant ràpids. Ja a la primera part. A la primera part hi ha un moment que no surto i hi ha un moment que vaig d'una a l'altra i tinc els canvis allò rapidíssims de roba.
Sí, i això com t'ho fas? O sigui, com que ja t'espera algú amb roba per aquest canvi?
M'ajuden, sí. M'ajuden. Hi ha les 2 Susanes, perquè hi ha la Susana de la vestuari i la Susana de perruqueria i m'ajuden amb la perruqueria i amb el vestuari. Sí, perquè és que tinc canvis que són molt ràpids i que no podria jo sola... Impossible, o sigui, jo sembla absolutament impossible i m'esperen allà darrere. No, mira, al principi anava esgotada perquè a vegades arribava a l'escena que encara estava pensant en el canvi de vestuari i dic, ara veure, concentra't. Però ara ja està una mica més quadrat tot plegat.
Ara ja...
Però sí, són 3 personatges molt divertits. Ja provenen de la imaginació, del somni, llavors. abarquen tot el que et puguis imaginar, no?
I tant. Esclar, és que és una obra molt actual, perquè toca molts àmbits, no? El poder, l'amor, la religió, la corrupció, les addiccions...
Sí.
Vull dir, és una mica el millor i el pitjor de nosaltres, sí. No?
Sí, mira, jo, per exemple, el personatge de l'Eiffel també és un personatge que va existir. Com el rei com va existir, l'Eiffel també va existir. El que passa que no va existir, evidentment, de la manera en què apareix a l'obra, perquè l'Eiffel apareix d'una manera especial, vull dir, apareix com a fantasma, ja ho podem dir, perquè s'ha acabat, però era una persona que, bueno, va ser acusada d'espionatge soviètic, que el rei va apretar i la van executar i la van matar a la cadira elèctrica. Mm. I llavors, doncs, bueno, doncs aquest personatge té un bon viatge. El que passa que és veritat que s'apareix com la manera en com la veu Roy Cohn. No en la manera com era, sinó la manera en com Roy Cohn, dins de la seva malaltia, se l'imagina, no? Però és molt bonica de fer. I canto, cosa que em fa molta il·lusió, perquè no l'he fet mai, però està guai, ha estat un repte xulo.
Ah, i tant, tot suma, tot suma.
Sí, sí, sí.
Escolta,
tot suma.
Per anar tancant l'entrevista, ho comentàvem just començar, s'acaba una època doncs, on has tingut la gran sort de formar part d'aquesta companyia de llibres. Sort que t'has guanyat per altra banda, vull dir, has passat les proves pertinents, has pogut rodar molt. Jo havia llegit en alguna ocasió que algun dels personatges allò més especials que portes dins des de fa temps és la Julieta, perquè ja des de petita és un personatge que volies fer. Segueix sent la Julieta allò un dels més especials? N'hi afegeixes alguna a la llista d'aquesta trajectòria que portes ara?
Segueix sent la Julieta, perquè jo penso que és que la Julieta és un personatge meravellós amb un recorregut espectacular. Però sí que és veritat que aquest any, bueno, de la companyia lliure jo me quedo un mes amb el treball que hem fet amb els companys en el temps que estiguem junts. Uh-huh. Perquè va ser molt personal. Tots, crec que absolutament tots tenim personatges fets a mida, el Pablo Messier, director meravellós, que a més s'hi treballa superbé, i jo penso que és el projecte que més hem disfrutat en general, sobretot jo. Pel que fa a la meva persona, amb diferència. Llavors, aquell personatge que es diu Clàudia, me'l quedaré també tota la vida. Mm. I, bueno, jo el tornem a fer al maig, o sigui que... Mira impossible.
I podràs anar-t'hi acomiadant, tindràs temps d'acomiadar d'aquests personatges.
Sí, sí, sí.
Clàudia Benito, integrant de la companyia El Teatre Lliure, gran actriu calallenca, que avui ha passat pel Camalot. Doncs que, escolta, Clàudia, que t'acabi d'anar bé aquestes dues funcions que et queden d'Àngels Amèrica i després tot el que vingui després. Tot el que vingui després. Una abraçada ben gran, Clàudia.
Una abraçada a vosaltres, un petó.
Jazz American.